tot quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar.
La felicitat és viatjar als teus paisatges interiors. A quan la mata toca els peus a l'espalmador, on sense foganya mancó, o els tallancs te saluda emergint de la mà i el galatzó. És quan cantes a ple pulmó i després respires i sents que tot està bé. La intel·ligència és saber dur aquests moments al dia a dia i més en temps de confinament.
La primera en olvidar cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde port Amsterdam. Estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer.
Amb aquesta cançó, amb aquests peces de ciutat que ens recorden allò de que allà on has d'estar feliç has d'intentar no tornar, començam la segona hora d'aquest equip de guàrdia. Bon, avui ens demanam si la felicitat és un lloc o és un valor, o és un punt de vista. Miquel Àngel Barrios, benvingut a equip de guàrdia.
Molt bona hora, moltes gràcies.
Què seria per tu la felicitat?
Mira, tu des que has començat el programa pensant, Narcèlia me demanarà que es perdi la felicitat i ja m'estava estressant. Honestament, la felicitat és cantar-les totes aquest peces de ciutat com cantava esperant entrar en directe. Però també crec que és trobar allò que necessites quan tu has de menester. Amem. Saps això de poder anar a comprar fora de mirar abans el preu d'un automàtic i d'això. Jo quan tenia 16 anys, per jo, per exemple, felicitat era el darrer divendres de mes poder-me comprar un vinil i cada 15 dies un llibre. Això era el que me deixaven a casa nostra. I ara mateix la felicitat és sentir aquesta selecció musical que heu fet en el programa.
I de... Està bé. És una bona manera d'entendre la felicitat. De llibres xerram, Miquel Àngel Barrios, has trobat molt de llibres que xerrin de la felicitat, quasi tants com en Miquel Àngel Ballester en el començament mos xerrava de conceptes filosòfics.
Idò, sí, mira, des de Epicur i aquesta filosofia per a la felicitat fins l'art de la felicitat que ha escrit l'actual Dalai Lama, aquest estat o aquesta emoció de solir les fites que desitjam, jo crec que està com el sang grial de molt d'autor, no? El debat de... N'heu xerrat molt durant el programa sobre si la felicitat és el lloc en el qual, com canta ara Ana Belén, un ha de tornar o no, si la felicitat és una meta, o fins i tot si és el camí, si s'abraça la felicitat, o bé si s'arriba a petits moments, si cercar-la és la manera de ser feliç, o bé si la felicitat rau a dins un mateix i l'única cosa a ser capaços de pedalejar-la a glòpets quan tenim capacitat per sentir-la. No ho sé, doctors de l'Iglesi i filòsofs d'aquesta societat, a mi honestament, els llibres sobre com i on trobar la felicitat me tensen una miqueta els nervis i intento llegir-los. M'explic. A mi, Jorge Bucay, Federico Moccia, aquest títols tipus El regalo de la felicitat, d'entrada no m'ho conviden a la lectura, val? A mi, personalment. Però, mira, n'he trobat un d'en Agnès Martín Lugan, que parla de... És una història de superació, que parla de com fer front en els sentiments un pic que va quedar vídua, que se titula, i aquesta encantarà, La gente feliz lee y toma café. I he pensat, és així tal qual. És així tal qual, ha de ser bona de precís aquesta novel·la. Però mira, dels llibres jo me quedaria amb aquest glopet des que te xerrava ara i de la felicitat que pot provocar, fixa't, un pa acabat d'enfornar i que mos regala olor infantesa o que nostra, com és que descriu una Cristina Campos en la magnífica Pan de limón con semilla de amapola, que està ambientat precisament a Vall de Mosa. Imagina't ara el record d'infantesa aquest de la història que conta i dues germanes a una cala molt a prop de Cala Deià, dins un llaüt gran, i una li diu a l'altra, me fas una trunyella? Diu, Marina s'assegué a la coberta de proa. Va desfer la goma que abraçava la seva salvatge cavallada negra. Anna la pentinà amb els cabells i els dits. Li va separar els cabells en tres parts i el va humitejar en gotes de la mà. El va trenar a poc, entretenint-se cada moviment, cada vegada que s'entrecreuava el cabell, i llavors, sense voleró, va pensar que mai més la tornaria a pentinar, que mai més sortirien a navegar juntes. Va temer no veure-la mai més, i les gotes de mà se van fondre en les seves llàgrimes. En el final de Cristina Campos, el que fa aquí és dibuixar com, per jo, magistralment, uns moments de felicitat, aquest record, la memòria de la mà, com el clip d'àudio que sentíem fa un moment. Són aquest bocinet de felicitat. I, sobretot, ser feliç en la capacitat de saborir aquesta felicitat. Deia Blai Bonat al mà que la felicitat és com un mirall, que no només reflecteixen les imatges, que només reflecteixen les imatges, i mai la realitat. Jo avui, per acabar, Araceli, vull xerrar d'una troballa, que per això és una joia, d'en Sebastià Portell, que es diu Ariel i els cossos. A mi me passa quan sent cantar en Joan Miquel Oliver, d'Antoni Font, o quan llegesc en Biel Masquí de Llefra de tu, que més enllà d'allò que volen dir, m'agrada com ho diuen. La musicalitat aquesta que fan les paraules dins el meu capet, doncs també me provoca felicitat. I en Mariel i els cossos m'ho va passar el mateix. No obstant, allò que diu en Portell, malgrat que la història de l'Ariel i els cossos és fantàstica i cal llegir-la, sinó com diu les coses en Sebastià. Té tocs de collage i sobretot m'encanta perquè fa servir un català que no és gens forçat. Saps aquest postureig literari? Doncs aquest no el té. Mira, Nadia és un personatge que passa per la vida d'un Eugeni, que és un adolescent, va ser el primer amant, i està convençut que Ariel existeix i que, a més, és un home. I la segona part parla de David, que ja a la maduresa mai es demana si Ariel existeix, però està convençut que és una dona. I la felicitat o la falta de felicitat queda, crec, perfectament reflectida en aquests protagonistes i a través de xadars que representen Ariel a les seves vides. I diu així, és molt breu. Ariel és escriure tot en cursiva. Ariel és plorar al cotxe, sentir algú que canta a la dutxa. Ariel és no portar paraigües com plau. Ariel és que se't mullin les sabates al mitjons un dia de pluja. És la pluja impossible de sembrar. Ariel són mal·les torrades. Ariel és el silenci a l'espera d'una trucada. Ariel és esperar en una parada on ja no passen busos. Ariel és el que no puc explicar. És tenir ganes de menjar-se el món. És una pregunta després d'un orgasme. Ariel és pensar que si menges pinyols de fruita te creixerà una síndria dins el ventre. Ariel és pensar que tens un ventre sense haver-lo vist mai. Ariel, és a dir, la felicitat, és l'olor de roba neta. I Ariel és una taca de sabó. Cielo de Madrid, me esperaba dos pies en el suelo que no se acordaban de mí. Y desafiando el oleaje, sí.
Miquel Àngel, ens has explicat molt bé aquest Ariel, aquesta felicitat d'olor de roba neta.
I amb les ferrades.
Tens preparat ja lo de demà? Lo de demà és un poc més complicat, perquè xerrarem de tot això que mos agradaria dir però que en el final no deim. Uh-huh. Aquesta, tot el contrari de lo que passa a Twitter, per exemple, no? Que la gent diu moltes coses i després a casa seva o en el carrer no s'atreveix a dir-ho.
Mira, podríem començar xerrant de la selecció musical, eh? I demà a lo millor que ell, si el que vas a dir no és més millor que el silencio no lo vayas a decir, te'n records? Idò, podríem anar per aquí. Tenc una troballa literària que crec que t'encantarà.
Idò, demà mos tornem a xerrar, Miquel Àngel Barrios. Moltíssimes una gràcies prova. Per haver-te Fins posat aviat. En aquest equip de guàrdia. Adéu.
Moltes gràcies, un altre.
Yo puedo caminar al revés, hacer piruetas con los pies, chasquidos con los dedos. Yo puedo seguir el compás, bailar y bailar la música que quiero. Yo puedo, aunque no sea el mejor, hacer lo mismo que tú. En esta vida también juego. Y puedo saltar y saltar para poder llegar donde quiero. Yo puedo correr sin mirar atrás, nadar todo el mar y con mis ojos decirte quiero. Yo puedo volar y volar con estas alas que no ves y que me hacen tan especial. Yo puedo, aunque no sea el mejor, hacer lo mismo que tú.
Jaume Anglada, benvingut a Equip de Guàrdia.
Bon vespre a tots, encantat d'estar una altra vegada amb vosaltres, escoltar aquesta cançó tant que m'emociona cada vegada que l'escolt i a més m'agrada com ha acabat en Miquel, diguem, si lo que vas a decir no és más bello que el silencio, no lo vayas a decir. M'encanta.
És un bon consell. Escolta, aquesta cançó que vares composar per el Dia Mundial de l'Autisme. No sé si xerra, si surt la paraula felicitat, però m'ha transmès molta felicitat.
M'he emocionat també ara imaginar la felicitat dins d'aquesta cançó, però ho és, aunque també no només... És assumir la teva felicitat. De vegades ser feliç no... Crec que cadascú té la seva felicitat i crec que és molt respectable. No? A lo millor qualcú és feliç tenint un Ferrari i en aquest cas és molt feliç i s'ha de respectar. Els n'hi ha que són feliços amb una copeta de vi i una guitarra i una cançó, perquè no també és respectable tant lo material com l'emocional com lo no material. No? Però en aquest cas aquesta cançó el que mostra és una realitat que mos ajuda a ser un poquet més feliços, sobretot els papàs que tenim nins amb discapacitats. No? En aquest cas, jo ja ho tinc, la meva filla Júlia, avui no té res diagnosticat, no? Però pot tenir un perfil autista o pot tenir un poquet de lesió, una lesió cerebral, però en aquest cas jo el que vull tenir és una nina feliç. I tots els que tenim nins amb discapacitats, el que volem és tenir nins feliços. Idò, la resposta, crec que sí. Crec que aquesta cançó xerra de felicitat, perquè el que volem i el que cerquem nosaltres és la felicitat dels nostres fills uh-huh. o de gent un poquet més gran amb discapacitats. Potser sí, ara fer-li. La resposta és sí.
mostres més, Jaume. Justament, tants de nins i joves, sobretot dels nins no, amb discapacitat, que a vegades provoquen en la gent que no està acostumada o no les tenes redol, no?, a pensar, pobrets, no? En canvi, la felicitat sempre està al seu costat. A mi m'ha passat coneguent la Fundació Espace, que tu també coneixes molt bé, quan el que més me xocava, no?, de quan entrava a de dins Espace és la felicitat. La felicitat dels professors, dels monitors, dels nins, no? I que sempre hi ha espai per la felicitat.
Saps una cosa, tota aquesta gent que fa feina amb aquests nens, deixen, tanquen la porta de casa seva, on hi ha també problemes i on també se cerca la felicitat, no? I tanquen la porta de casa seva per fer feliços amb els altres. També és la teva feina, però, o sigui, no està dins la teva feina fer feliç, però tu saps que ho has de fer i transmetes aquesta alegria i aquest positivisme i amb això el que aconsegueixes és tenir un entorn feliç, ensenyant amb un somriure, on aquest somriure no són de 24 hores, on també hi ha també aquests problemes, on hi pot haver aquestes disputes, però per continuar a ser feliços. La veritat és que aquesta gent que fa feina en nins, com la meva filla Júlia, com tots els nins d'Espace, o d'Asnimo, o de... Bueno, totes aquestes organitzacions, pues, la veritat és que mereixen, vamos, avui en dia no se poden anar ferrades, però són gent, ells sí que són gent especial. Hi ha un bocinat de la cançó que diu esas sales que no puedes ver y que me hacen tan especial. Xerrant de nins especials, que a més el dia d'avui se'ls posa l'etiqueta, se les puede llamar niños discapacitados, niños especiales, niños con necessitats especials, és un nin amb un nin de discapacitat. Si ho dius en naturalitat, si ho dius en coherència, si ho dius en criteri, no pot sonar mai pejoratiu. Però sí, cercant-se felicitat, jo la cerc cada dia, Araceli, cada dia. I de vegades la cerc inclús dins una copeta de via.
Que tampoc està malament. Escolta, ahir que estàvem aquí compartint equip de guàrdia amb en Rafa Ferrà i fent el nostre especial homenatge en Luis Eduardo Aute, en Rafa mos ha enviat avui, mos ho dedica i ho dedica a tots els oients de IB3 Ràdio, la seva versió d'Arrebato d'en Luis Eduardo Aute. Escolta.
Contigo quemaré los días y encenderé las noches. Los soles serán energía, las lunas un derroche. Al fuego irán las felonías de popes y fantoches con nuestras propias cobardías. De culpas y reproches. Sin ti, lo que me resta por morir es solo un dato. Contigo sé que volveré a sentir el arrebato de vivir, el arrebato.
Que Jaume Anglada, un aplaudiment a en Rafa Ferrà, no?
Un aplaudiment enorme i amb aquesta sensibilitat que té en Rafa i amb aquesta cançó tan, tan guapa i quin detall més guapo que hagi enviat aquesta cançó després d'haver xerrat ahir de Nautes. La veritat és que en Rafa té una sensibilitat i ho conec des de fa molt de temps, i unes cançons, una veu i una forma de tocar la guitarra meravellosa. Quan li escoltam, també sentim felicitat.
Escolta, doncs ara te presentaré el nostre següent convidat, a qui també coneixes, que també intenta transmetre felicitat, el manco, moltes rialles i molt de sentit de l'humor. Riqui López, benvingut a Equip de Guàrdia.
Buenas tardes, noches tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ana?
¿Qué tal, Ana?
Buenos días, Ricky, buenos días.
Buenos días, joder, que me tengo que sentar, joder. Que parece que me han tirado la cámara de un helicóptero cuando... Oye, qué bonita la versión que ha hecho Rafa, ¿eh? Arrebato.
Preciosa. Sí. Mira, Araceli, contate una cosa. En Ricky López es la primera persona que me va a dar una oportunidad en aquel famoso esa finestra. A bon joc. Jo era un nin i feia la mili, i era un nin, tenia de 9 anyets. No lo cuentes todo, Ricky, ¿vale?
Que no, es que, bueno, con decir que hiciste la mili, ya nos estamos relatando que somos mayorcicos, ya, ¿eh?
Y la veritat és que ahí me va donar esa oportunitat i a partir d'aquí va començar lo que és també el principi de la meva carrera discogràfica i musical. Bueno, i gràcies a Ricky, soy muy feliz.
Estan fent una cadena de felicitat, perquè ahir en Rafa Ferrà deia «Sa oportunitat me la va donar en Jaume», en Jaume diu «Sa oportunitat me la va donar en Riqui Riqui», i m'hauràs de passar un testimoni per demà.
Bueno, és casuística, perquè, bueno, Jaime, obviamente, no... O sea, que alguien se la tenía que... En algún sitio, por alguna puerta, tenía que entrar, vamos, hubiese entrado por cualquier otra, que no fue mérito mío para nada. Fue una cosa del momento y el lugar, como tantas cosas pasan en la vida, ¿no? No tiene más. Y joder, y ahí está la carrera que ha hecho Jaime, que la hubiese hecho igual o sin pasar por esa finestra. Quiere decir que el mérito no tiene, el mérito nada, simplemente es estar ahí, ¿no?
Bueno, però li vas oferir la finestra i quan s'obre una finestra és una oportunitat.
Però com ara se la vas oferir? Mira, si està bueno ahora, imagínate com estava a la mele. ¿Sabes? Sí, yo me acuerdo que hice el casting con mi mujer y lo vio y dijo contratado. O sea, todavía me va a cantar una canción.
Ara l'hem imaginat, ara vestit de barcaqui, en en Jaume.
No anava, no anava a tocar de barcaqui, eh? No,
iba de bonito.
Escolta, Riqui López, tu que ets un canta-humor, t'han convidat en aquest equip de Guàrdia, bon xerrant de sa felicitat. Creus que humor i felicitat és lo mateix?
Bueno, sí, porque tanto el humor como la felicidad son destellos, momentos, ¿no? No es una cosa tangible la felicidad. No, pues es una cosa que puedas guardar como y metértela en el disco duro, no puedes hacer eso. La felicidad es una cosa pues que es ese camino hacia la felicidad, la propia felicidad, ¿no? Entonces, esos destellos, que eso es la risa, el humor, que es una cosa, es un giro mental de un momentito, realmente dura lo que dura la risa. Que es así de efímero, pero así es la felicidad también. Son uh-huh. esos son esos pequeñicos momenticos que tiene uno, esas cositas uh-huh. que dice ay, calla, ahora estoy siendo feliz, pero cuando te das cuenta que eres feliz ya no o estás racionalizando, ya no puedes seguir siéndolo. Así es un poco todo.
És efímero i ràpid, això és un poc l'hedonisme que xerràvem abans, no? Ser feliç amb algo material, tu també mos fas feliços amb un destello.
Sí, ser un eyaculador precoz de momentos, és un poc a lo que uno se dedica.
Un poc, o sigui, per la targeta és una miqueta més llarg que canta humor, però bueno, també està bé. I escolta, i aquest humor, avui que hem xerrat d'extreure l'ADN d'un plàtan, aquest humor està dins l'ADN o s'ha de cultivar?
Bueno, de algunos tiene que servir, aparte de otras muchas cosas, todo el confinamiento, es darse cuenta de que la felicidad va de puertas para adentro, ¿no? Pero uno la tiene en la mirada, lo tiene. Entonces, las cosas que la gente que realmente tiene la felicidad, porque es una cosa interna. Nos pasamos el tiempo que estamos haciendo vida social, que ahora es menos, y claro, ahí nos tenemos que dar cuenta un poquito que la felicidad, lo que hacemos normalmente es aparentarla. O sea, gastamos tanto tiempo en aparentar felicidad que no nos da tiempo a ser felices. Entonces ahora que estamos más en este encierro, pues uno se tiene que dar cuenta qué hace con su tiempo y ver si puede ser feliz ahí con uno consigo mismo. Entonces ahí digamos que es una prueba a la que estamos sometidos ahora, que nos puede venir muy bien en ese aspecto, ¿no? Cultivar un poco el alma.
Molt bé, i haciendo la siesta també se cultiva.
Joder, pues claro, como más.
Escolta, Riqui, així com també en Jaume li deuen dir, escolta'm, pots fer una cançó? Escolta'm, compares una cançó? Que li vaig dir jo, una cançó cada dia de confinamiento. Ma, mira, com dir, what? També te demanen a tu que sempre estigues de bon humor i que facis riure.
Sí, bueno, cometí el error, un amigo de Barcelona, Fran Delgado, su mujer, que la semana pasada cumplía años, y claro, va a enviarme un vídeo o algo, y los amigos les estamos enviando vídeos. Bueno, yo le hice una canción, porque me pilló en ese momento que estaba, vamos, que me pilló con ganas y le hice una canción. Y ahora me piden todo el mundo canciones, todos los que cumplen años ahora en este periodo, ya tengo tres o cuatro peticiones, ¿verdad? Que bueno, no sé si me haré para tanto, pero bueno, yo encantado de ser útil.
¿El confinamiento ayuda a esa creatividad, Ida?
Sí, claro, por supuesto. O sea, pero bueno, digamos que ahora el confinamiento es un poco como vivo siempre, porque yo vivo una especie de estoy doctorado en esto, de estar encerrado, pero a voluntad propia. Ahora, al ser forzoso, pues tiene más rollo. Porque no tienes ese remordimiento interno de que tendrías que estar haciendo otra cosa, ¿no? Si solo puedo hacer esto, pues... Y entonces, pues, tienes más sosiego
para componer, y aparte los sentimientos están bastante más en carne viva, y ahí en esas aguas uno, la pulsión es la de escribir, al menos la mía, y la de crear cositas, y digamos que afortunadamente los creativos tenemos ese recurso extra de poder hacer algo más con nuestro tiempo, ¿no? Que pues, porque no, yo no me aburro jamás, yo siempre tengo ahí algo que hacer, o alguna espada de Damocles que me está esperando ahí, alguna frase que la tengo ahí rotando la oreja, ese tipo de cosas que nos pasa a los creativos, que te voy a contar, Jaime, que tú no sepas, y a Celi, que también, sí. que tú también estás ahí con un hombre muy creativo.
Jo m'està costant més, ja me costa més. Veure, també jo tinc aquí dos nins que també han de fer deures aquest matí, han de fer no sé què, han de fer no sé quan, també la casa ha d'estar a tope, i me costa un poquet més. És veritat que vaig escriure la cançó aquesta per Esnimo, però me costa... Tenc dues cançons, però bueno, al final sí, tenc dues cançons que me ronden. És veritat que sempre estan donant voltes, però no estic tan actiu com m'agradaria. Però és veritat que... he començat a fer una cançó i, a més, Ricky, habla Ricky, bueno, i Araceli, que somos grandes fans de los cantautores y hablando de esas calles de Madrid que hoy sabemos que están tan desiertas, y estoy imaginando un Madrid en blanco y negro, y entonces ahí estoy intentando plasmarlo, donde también hablo una despedida en una estrofa, hablo de la despedida de Aute, donde habla conmigo y donde besa la mano de la chica que está a mi lado, y entonces, bueno, son momentos, estoy intentando plasmar los momentos que vivo.
Bueno, pues viendo un poco la tesitura de la canción así lúgubre que propones, yo te propongo que te tomes una sopa de ajo para acabar de ambientar un poco.
Pero no es triste.
Enrique la ha visto en blanco y negro.
Blanco y negro, ese padre. Claro. Entonces ese Madrid de posguerra, ¿no? Por eso te digo, una sopita de ajo, te la compones y te queda redonda.
Sí, hablando, es verdad que a mí me gustan las canciones tristes. Me gusta formar parte de un grupo de cantautores tristes, a veces, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, quiero, no es eso siempre, ¿no? Yo quiero que lo pasemos bien, pero yo quiero que llores con mi canción y que te rías conmigo.
Claro, ¿sabes? Bueno, está muy bien, muy buen expresado, sí.
Entonces, bueno. yo entre canción y canción lo que hago es me descojono, pero cuando empiezo con la canción y si tiene su punto de tristeza, lo busco. Pero lo que no hago, pero si la tiene, no la ironizo, o sea, no, ¿sabes? Pero luego en medio, cuando tengo que hablar, cuando ya se ha terminado la canción, sí que me puedo descojonar de la canción, pero cuando la canto siempre la respeto.
En mi caso, yo, el lienzo que utilizo para el humor es la tristeza. No se puede hacer color sin venir de la oscuridad, ni se puede hablar de si no vienes y te vas al silencio. Pues lo mismo pasa con la creatividad. En mi caso, ya te digo, hacer humor, siempre el lienzo mío, aunque claro, lo que le pongo muchos colores para que no se vea la tristeza, pero el lienzo es básicamente la tristeza, porque ahí es donde está la empatía, está todo la amalgama de sentimientos humanos, y uno tiene que un poco, son como las teclas de un piano, un poco tiene un poco que manejarse ahí, por ahí en medio, ¿no?
Y como bien has dicho, como hemos empezado, además llegando también a la finalidad, como has dicho, que no hay color si no hay oscuridad, y no hay, al final, si no hay tristeza, no buscaríamos el camino a la felicidad. Y no tendríamos esa felicidad de la cual Araceli hoy nos quiere contar y nos quiere transmitir. O sea que, bendita tristeza para ser felices.
Chicos, sou uns poetes, lo que passa que ara m'heu deixat així de llàgrima, vull dir, avui, quan arribi a meva, hauré de fer una ploradeta per després anar millorant el vespre, no? És un poc el rotllo.
Para coger carrerilla, todo eso es para coger
carrerilla. Claro. Escoltau, Jaume Anglada, Ricky López, un plaer tenir-vos en aquest equip de guàrdia de dimarts, aquesta quarta setmana de confinament. I sé que mos queden, però que mos quedin amb bon humor, que siguen capaços de fer de sa tristesa felicitat. Moltíssimes gràcies a tots dos.
A vosaltres, guapos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. I set felices, hem de ser feliços tots.
Ahí. Jaume, t'espero demà, gràcies. Fins demà, adéu.
Gràcies, Ricky, un beso, te quiero.
Adéu, Jaume, ja te guapo.
Adéu.
El arrebato de vivir. Contigo encontraré el sentido del duelo entre contrarios y perderé lo resentido amando al adversario. Tú me dirás que has elegido los mares del corsario yo te diré que he preferido las olas de tu acuario. Sin ti, lo que me resta por morir es solo un dato. Contigo sé que volveré a sentir el arrebato. El arrebato de vivir. El arrebato de vivir.
A IB3 Radio, equip de guàrdia.
IB3 Radio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Societat Anònima no tracta d'empreses, sinó de persones anònimes del nostre entorn. Persones que ens explicaran les seves vivències, els seus reptes, les seves preocupacions, els seus secrets i les seves il·lusions. En definitiva, ens parlaran de la seva vida. Societat Anònima, dissabte, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio.
La propagació del coronavirus és una amenaça per a la salut. Protegeix-te seguint les mesures preventives que les autoritats sanitàries ens recomanen. Renta't les mans amb freqüència emprant aigua i sabó. Evita les aglomeracions de persones. Manté la distància prudencial amb altres persones i evita el contacte físic. Intenta no tocar-te la cara amb les mans, ja que aquestes en faciliten la transmissió. Quan esternudis, tapa't la boca amb l'avantbraç o amb un mocador d'un sol ús. Si presentes símptomes respiratoris, queda't al llit i telefona al Consell Sanitari 061. La teva cooperació és necessària. A Sant Josep, 102.3.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover.
Para mí, la felicidad son momentos. Es aquel momento cuando el sol me da en la cara, cuando me tomo un aperitivo, aunque sea a solas, o cuando estoy jugando con mis hijas, o mi felicidad es completa cuando bailo. Me encanta, es mi pasión, y bailo lindy hop y me encanta. Así que para mí son momentos, no son grandes situaciones, ni es un lugar en concreto. La felicidad está en nosotros y nos la tenemos que buscar.
Basilio González, benvingut a Equip de Guàrdia.
Molt bona nit, què tal?
Què tal aquest Mr. Sandman per marcar-nos un ball?
Molt bé, molt alegre.
Ara escoltàvem a Mònica, una oient de IB3 Ràdio, que deia que ballar li dona felicitat. Per això l'hem convidat en el programa d'avui. En Basilio és actor i és ballarí, ha dirigit i coreografiat espectacles de dansa i és soci fundador de Tàndem, una acadèmia de ball que hi ha a Palma. Basilio, som més feliços quan ballam? A vostè li passa que és més feliç quan balla o en els seus alumnes?
Absolutament, sí, sí. El fet de ballar fa que t'oblidis del món, i més el swing, que és el que ballem, que és un ball en parella, que has d'estar contínuament amb d'altres persones escoltant i ballant, i ja la música en si ja et porta, sí, sí.
Hi ha música, hi ha moviment, no? Hi ha coreografia i hi ha contacte físic. Clar, el que ara estava dient, tot això ha de sumar per fer-nos un poc més feliços.
Sí, sí, sí. És un global. És que quan diem de la música swing, de quan veiem l'indie hop o d'això, és que ens oblidem, perquè hi ha tantes coses que ens porten a disfrutar i a gaudir i passar-s'ho bé. I si et fixes, quan veus gent que està ballant l'Indy Hop, tothom somriu, tothom. És a dir, no hi ha ningú, fins i tot els que comencen, que dius, ai, no, estaran més... No, s'ho estan passant bé, estan disfrutant, i això jo crec que és un símptom de que es dona alegria variar.
Mira, escoltàvem a Naina, que crec que és una coneguda de Tàndem, a veure què diu.
Hola a tots, som Naina. Fa 3 anys que vaig al Tàndem. Per jo ballar és de ser feliç, per suposat. És una desconnexió total al món que mos envolta. De sa feina, de s'estrès, de sa rutina diària, de ses preocupacions. A més, cada ball és una experiència nova i diferent. Trobar el Tàndem per jo ha estat trobar una família. A part de que tots els professors són fantàstics, tant com a persones com a professors, te saben engrescar dins els projectes de Tàndem. Actuacions, festes cada mes, participar a la rua i moltíssim de projectes més. I això per nosaltres implica tenir noves il·lusions de viure i ser feliços. Allà també puc conèixer gent meravellosa. Persones que ara considero millors amics, perquè totes les persones que anem al Tàndem tenim la mateixa finalitat, que és disfrutar. No tenim interessos amagats, així que les relacions que es fan són sanes i verdaderes. Dit tot això, vos anim molt a que participeu a projectes com el de la meva Acadèmia de Ball. Trobareu un món nou que vos omplirà la vida d'il·lusions, alegries i persones que val la pena conèixer.
No està mal, no, Basilio?
Molt bé. Bueno, l'Aina és fantàstica també, ja és així, i... qualsevol cosa que li proposes, ella està allà. Dona molta alegria, ella també.
I algú que t'està escoltant o com us està escoltant i que diu, ostres, això desball, a mi és que me fa com a vergonya, no? A més, sou un poc petós o un poc petosa. Algun consell per endinsar-nos en el món desball o de Cindy Hop, que ara mos explicaves?
Mira, jo el que dic sempre, perquè normalment les dones us fa més ganes de ballar i de començar, i és com, va, anem a provar-ho. I els homes estem allà com, ai, no, jo sóc pató, jo sóc vergonyós, jo no ho he fet mai, tot això, tenim aquestes coses més als homes, jo crec. Jo el que recomano sempre és, aneu a una festa de swing, perquè veureu que l'ambient és molt, molt desenfadat, la gent s'ho passa molt bé, no passa res si t'equivoques, és a dir, de fet, tothom ens equivoquem i riem, ens ho passem bé, i ja està, perquè quan ho veus, és com, ostres, que guai, jo vull fer això. I ens ha passat moltes vegades que la dona porta el seu home que no vol ballar i ho veu i a partir d'allà s'engresca i ja quan ho proven ja no hi ha compte enrere, no podem tirar enrere.
Idò, mos quedam amb aquesta recepta d'esball per fer un poquet de camí cap a la felicitat. Basilio González, de l'Acadèmia Tàndem, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I seguir ballant, adeu.
Hora baixa dins l'horitzó damunt la mar rissada dels avions. Tau el sol de l'hora baixa vermell i talent massala.
Per mi la felicitat és una sensació com quan te tires a l'aigua des del velerito o des d'unes roques i bussetges una estona i obris els ulls i l'aigua està fresca i surts de l'aigua i... això, per mi, és felicitat. Totes aquestes sensacions que te fan com a respirar i disfrutar del món en el que vivim. Una excursió que me cansa molt i que arribo a dalt d'una muntanya també me dona una sensació de felicitat quan puc mirar cap a les vistes que queden davall meu. Això són sensacions per mi, la felicitat. I aquestes sensacions pues, a vegades també se tenen quan te relaciones amb persones que després d'un cafetet o unes cervesetes o després d'haver-te vist un dinar tens com una sensació de plaer, de lo mateix que haver-se tirat a l'aigua o haver pujat una muntanya. Beixito.
La meva vida i alegria.
Idò, ha estat escoltar Anna Raquel, aquest oient d'Ivetres Ràdio, xerrar d'excursió, de respirar, de vistes i de muntanya, i pensar en ben Joan Carles Palos, periodista, excursionista, fundador de Fita Fita. Benvingut a Equip de Guàrdia.
Hola, què tal? Bon vespre. Feli, bon vespre a tots els oients confinats d'Ivetres Ràdio.
Sí, aquí estem, intentant posar un poc d'alegria en aquestes setmanes de confinament, Joan Carles.
No, i parlant de felicitat, jo crec que precisament la ràdio, aquest dia de confinament, i que fas coses i que potser mentre les fas escoltes música o escoltes ràdio, la ràdio ha jugat un paper i juga un paper molt important. No? És una companyia que jo particularment me fa molt feliç, perquè és una companyia que és allà, la tens a la vora s'orella i t'acompanya. No te demana res més que siguis allà i que comparteixis una certa complicitat.
Mm-hmm. Ara veiem que la ràdio te fa feliç i la muntanya perquè te fa feliç, Joan Carles. Bueno, jo dono per fet que te fa feliç.
Molt, molt feliç. Molt feliç perquè, entre altres coses, vull dir, no és aspecte en si d'anar d'excursió, perquè quan vas d'excursió són moltes de coses que experimentes, no? D'entrada, pues, allò que vaig aprendre seguint les passes de mon pare, no? D'anar d'excursió. I, per tant, vas a llocs i penses, pues aquí mon pare li agradava molt, o aquí jo venia amb els meus pares, perquè també mon mare també s'hi apuntava a qualque excursió. I ara que ve Pasco, jo record que les darreres panades les havíem menjat, jo això estic parlant d'adolescent, a dalt de Massanella. Sempre es feia una sortida que anàvem mon pare, mon mare i jo, perquè la meva germana, una era per Barcelona i l'altra ja era més gran, ja s'estudiava, ja tenia tot s'estruït, ja triava carrer i tenia s'estruït. Però jo me'n record que les darreres panades de Pasco a part de menjar amb els meus pares a dalt de Massanella, no? És a dir, tu dius, feliç, quan te sents feliç? Bah, jo me sent feliç de vegades fins i tot, jo durant aquest dia de confinament, i tot i que evidentment una solidària en tot el dolor, en tot l'esforç que està fent molta de gent, el dolor que estan partint moltes persones que durant aquest dia o bé tenen parents malalts o parents que malauradament s'han mort, però vull dir, dins aquest oceà de sensacions molt contraposades elles, a vegades te sent feliç perquè estàs assegut a casa teva tranquil·lament, escoltant la ràdio i llegint llibres. I dius, ostres, som feliç. Ara tinc aquella estona que no havia trobat durant molt de temps, no? I jo crec que la felicitat, sobretot, és saber trobar el moment i gaudir-lo. Sigui a casa teva, sigui a la muntanya. A mi, particularment, clar, anar d'excursió m'encanta, perquè que és esforç físic, és repte, és compartir-ho amb la família, amb la meva dona, amb el meu fill, amb els amics, és el paisatge, aquest paisatge que nosaltres construïm amb la mirada, que és un paisatge cultural, clar, tot allò surts, i jo fris d'acabar el confinament i agafar la motxilla i les botes i partir cap a la muntanya.
Ara que el programa d'avui que fèiem una pregunta si la felicitat és un lloc o un punt de vista, Joan Carles Palos, crec que tu sumes els dos. És i un punt de vista. És un lloc, és el Massanella, és casa teva, és i és un punt de vista. Clar, com vius aquell lloc on estàs en aquell moment, no?
Sí, jo com que som d'una generació de Star Wars i de la Guerra de les Galàxies, no? I que és la força, la força és allò que està allà, no? Que mos connecta i tal. Bueno, què és la felicitat? La felicitat és l'únic que tu l'has de saber aprofitar, i de vegades també és l'actitud, no? L'actitud d'un davant la vida. Ser feliç, de vegades, pot ser feliç amb un instant. Ara jo som superfeliç perquè estic conversant amb tu, estic aquí assegut davant del meu ordinador amb una tasseta de cafè. Aquesta conversa i aquesta tasseta de cafè, per mi, ja és un instant de felicitat.
Idò, deixa'm que el guardi també, un poc per jo.
Clar, el comparteix, que és un instant que compartim tu i jo. És una conversa entre tu i jo que la compartim amb tota l'audiència, no? I aquest instant de connexió, de comunicació, jo som sumament feliç. Tu dius, i només és això la teva felicitat? No, són moltes de coses, però perquè jo
tinc un cunyà que diu que jo som un optimista patològic, que dir que jo m'han d'anar molt malament les coses perquè ho vegi negre, i és vera. Jo som de gaudir el moment. I quan a mesura que te fas més gran, evidentment, més necessitat tens de gaudir aquest instant, que aquell instant perduri. Però no perduri perquè no se'n vagi, sinó perquè mentre, com un plat, que te serveixen, i comences per veure la composició del plat, l'emplatat, com estan col·locades les verduretes, la carn, el peix, o el que sigui, que és com una espècie de pintura, no? Després, els aromes que t'arriben. Després, pasteant, ja notes, tens una sensació, un tacte, que encara que sigui a través dels coberts, ja toques aquella matèria. Després, el gust. I cada instant, aquella suma d'instants ben aprofitats, te fan feliç. I si, a més, tens bona companyia, la felicitat incrementa. I si, a més, sou dues persones que projectau, no dic felicitat, però positivisme, encara més, jo crec que sabre viure la vida i el moment, i encara que te pugui semblar molt advers, fins i tot dins aquesta adversitat, de vegades hi veig positivisme.
Joan Carles, entenc lo del teu cunyat, eh? que et deia d'optimista patològic. Ara miraré el plat a l'hora de sopar d'una altra manera.
Clar. És que tu mires un plat, jo dic emplatar, realment els xefs, o els xefs cuiners, són com a pintors. Te posen allà i comencen a posar coses. Però clar, el menjar no només és proteïnes, són grasses, són carbohidrats, no. Allò és... Són textures, són aromes, són colors, que tu pintes, tu crees. És una creació, és art, és un art pictòric gairebé, s'emplatar. I quan tu el te serveixen, a tot allò t'entra pels ulls, i t'entra pels nas, i t'entra per la boca. I això és, un torrent de sensacions. Ara m'ha entrat una gana rabiosa, que no em veig una llet que la panxa vessada.
De res, segons Joan Carles, que se m'ona bast temps. Quina serà la primera excursió que fais quan s'aixequis confinament?
Jo una que m'encanta, que a més és una excursió meravellosa, que és el camí de Serxidú, que a partir de Vall de Mossa, cap a l'Esplà d'Espouet, i anar cap a les Tres Osques, que és un desbocí aquell de camí, que el que s'anomena el camí de Serxidú, que és un camí que va per damunt d'un penya-segat, que mira cap a Miramar, que mira cap a Sant Marroig, cap a la mà, que veus la Foradada, i arribes a l'Escaragolí. Aquesta volta és majestuosa, que veus per un costat la badia de Palma i per l'altre gairebé tota la costa nord de Solla fins a Banyalbufar. I és una meravella. Estès, tens veus el galatzó d'enfora, la mola de Planici, en fi, una quantitat de cims per allà, i el Puigmajor, Massanella, tot, el bosc va gairebé tota la serra. I és una excursió que me fa molta de ganes. I vaig, mentalment, qualque dia hi vaig, seguint, fita a fita, vaig seguint tota l'excursió. I té moltes de ganes, moltes.
I d'oients, que cadascú dins la seva imaginació se posi aquestes fites per quan s'aixequis confinament. Joan Carles Palos, t'haurem de tornar a convidar en aquest equip de guàrdia. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Ai, gràcies a tu, Araceli. Ha estat un plaer i m'has fet molt feliç amb aquesta telefonada i amb aquesta conversa.
Una abraçada ben forta.
Igualment.
Gràcies.
Salut, adéu.
Plàcidament la gent s'adutxa i omple els carrers. Cau el sol de sora baixa dins el meu cor. Tothom m'estima i jo estim tothom.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio,
la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Darrers minuts d'aquest equip de guàrdia per donar-se benvinguda a Mercè Faus. Ella és terapeuta i instructora de tantra. Benvinguda a IB3 Ràdio.
Bona nit.
Bona nit, com estàs?
Nit.
Tenim poquets minutets, però mos feia ganes saber un poquet primer, sé que és difícil de dir-ho en poc temps, però això d'estantre, Mercè, què és per la gent que no ho sabem i com mos pot dur a la felicitat? Dóna-mos una píndola que mos faci ganes de saber-ne més.
El tantra és un camí, és un estat de vida. És un espai per respirar, per mirar-te amb l'altre, per entrar profundament dintre d'una altra persona i entrar dintre teu. No sé què us podria explicar. Així, en breus píndoles, doncs jo et diria que per mi la felicitat no és un lloc que es pugui trobar, no sé, en llibres ni en conferències, sinó que és un estat dintre d'un mateix i el tantra ens acompanya a entrar dintre d'aquest espai.
És una manera de tenir consciència de nosaltres mateixes, anar coneguent-nos una miqueta millor?
Sí, és entrar dintre i la respiració doncs, és una eina que ens acompanya a entrar dintre i entrar dintre d'aquesta vulnerabilitat, d'aquest espai d'honestitat, de tendresa amb nosaltres mateixos. I quan entrem dintre d'aquest espai de tendresa, doncs hi ha com una calma, és com un llac, com un estany. I allà, quan ens relaxem, doncs no hi ha res, hi ha una buidor. I dins d'aquella buidor és on podem trobar. I podem trobar, doncs, un somriure i un agraïment a nosaltres mateixos. I quan trobem aquest agraïment, doncs el podem compartir amb els altres. I per mi això, ara fer-li, és la felicitat.
Idò, crec que ho has explicat molt bé, ara m'has relaxat, ara venia així un poc més espitada a xerrar amb en Joan Carles i ara m'he quedat així com un poc relaxada i amb ganes de saber-ne més. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minutets, Mercè Faus, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bona
Fins
nit.
Fins una altra, bona nit.
Fins una altra, bona nit.
No sé si és molt tòpica i típica aquesta cançó d'en Miguel Ríos, aquest himno de l'alegria, però pensaven que podia ser un bon final per aquest equip de guàrdia i que acompanya la reflexió final també d'en Miquel Àngel Palleres i nosaltres vos deim adeu, fins demà.
Según el World Happiness Report, que es el ranking oficial de los países más felices del mundo, España ocupa un meritorio 28º puesto. Por debajo de Arabia Saudí y por encima de Guatemala. Lideran la clasificación, por este orden, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Islandia, Noruega, Holanda y Suecia. Los nórdicos van, pues, a la cabeza de la felicidad mundial. ¿Quién lo iba a decir? Pero tiene su explicación. Los criterios para demostrar si se es feliz o no se basan en una encuesta en la que evalúan la renta per cápita, la expectativa de vida, si tienes amigos o parientes dispuestos a ayudarte, la libertad, si has hecho donaciones a ONGs hace poco, si tu gobierno es corrupto y, por último, si sientes o no tristeza. Por lo tanto, parece lógico que en los países más ricos, con mejor sanidad para hacernos vivir más tiempo, con una sociedad más empática, individuos libres y generosos y con gobiernos menos propensos a robar a la ciudadanía, tengan los ciudadanos más felices. Desde luego que no son malos criterios, pero si para ser feliz me tengo que ir a vivir a Islandia, donde hace un frío de narices y no veo la luz del sol más que unos pocos meses al año, quiero otro tipo de felicidad. Una, que en la encuesta me pregunte por la última vez que recibí un abrazo de mi pareja, o que planifique unas vacaciones con unos amigos. Una que pregunte cada cuánto se reúne la familia para comer juntos y hablar mal del gobierno. O una que tenga en cuenta cuánto se respeta a nuestros mayores y cómo educa a sus hijos para ser mejores personas. No, la felicidad no es un país, una ciudad o un espacio natural. La felicidad es poder decirle a alguien: estoy aquí contigo porque es el mejor sitio en el que estar.